Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, us saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaroz. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des d'aquesta casa, acompanyats per Poli Hernández, aquí al control. Estem disposats a acompanyar-los, a tots vostès, en les nostres notícies, en la nostra informació diocesana. Una informació que, lògicament, doncs, passa per una actualitat molt, molt lligada als sants que hem celebrat aquesta setmana, que no deixen de ser sants i beats de la nostra diòcesi tortosina. El passat dilluns es celebrava una de les primeres festivitats d'aquests sants, Sant Enric d'Ossó, patró dels catequistes. Lògicament, no només dels catequistes, sinó també de, evidentment, la família teresiana, amb els col·legis de les teresianes que hi han aquí, que hi han també en altres llocs de la península. És cert que va deixar una gran petjada aquest sant de Vinebre, que d'una forma molt, molt senzilla, aparentment al principi, va començar una tasca realment emocionant, realment fantàstica, realment engrescadora, i que lògicament això va portar a treballar en camps com la catequesi. Això el va portar també a fer obres o a escriure obres com el quart d'hora d'oració. Això el va portar també a fundar també la família teresiana. I lògicament tot el que se desprèn d'aquesta família teresiana. Bé, per tant, lògicament era normal que se volgués celebrar, si més no, aquesta festivitat, la festivitat de Sant Enric d'Ossó. I es va celebrar aquí, a Jesús, al lloc on està enterrat, però també se va celebrar a Vinebre, al lloc on ell va néixer. Són dos llocs de gran importància que van portar a recordar aquesta figura, la figura de Sant Enric d'Ossó, de Vinebre, i lògicament doncs, un sant també recordat aquí a la nostra diòcesi. I si això va ser el passat dilluns, el dimecres tenia lloc també a Tortosa un altre beat, en aquest cas operari. Estem parlant del beat Domingo i Sol, que també deixa la seva petjada. És un sant tortosí que en el seu dia i en el seu temps va tenir la il·luminació de que el Senyor el pogués portar per camins de buscar en el cor dels jovens aquesta iniciativa, però també posar els mitjans perquè poguessin ser preveres i estudiar com a preveres. D'això fa de que funde un dels primers seminaris aquí a la nostra ciutat de Tortosa, i pugui haver moment en el que sigui acompanyat per tanta i tanta gent aquí a la ciutat de Tortosa. I lògicament comença l'obra dels operaris en molts de llocs, en molts de col·legis, en Roma, per exemple, i en altres llocs que cuiden i que vellen per la formació dels futurs preveres. Dos sants, més ben dit, un sant i un beat, han estat els protagonistes d'aquesta setmana. Setmana que, lògicament, també hi ha que recordar que l'anterior celebràvem aquesta festivitat de Sant Francesc Gil de Frederic, un altre sant de la nostra diòcesi, missioner, i que, lògicament, té també la seva història i també és model de desprendiment, d'aventura apostòlica i, lògicament, també de ser un enamorat del Senyor. I aquesta setmana passada, una de les pregàries que segurament es van repetir més en les eucaristies, en les diferents oracions que es porten a terme en les parròquies, i també no, d'una forma especial, en un lloc de la nostra diòcesi on es va fer una pregària especial, anaven centrades sobre aquesta setmana, aquests 8 dies, que ens convida l'Església a pregar per la unitat de tots els cristians. Es tracta de l'octavari dels cristians, de la unió dels cristians. Què millor que parlar d'aquest tema amb una persona molt entesa, si més no, perquè és el delegat, també ha pogut estudiar aquesta temàtica i ho pot compartir avui amb nosaltres. Estem parlant de mossèn Emilio Igual. Molt bona tarda, mossèn Emilio. vostè com a delegat de l'ecumenisme, també director de l'Escola de Teologia i rector d'Alcanar, doncs una de les coses que ens hauria de desvetllar, perquè parlem molt a vegades a la Torera de la Setmana d'Unitat dels Cristians, no?, o de l'Octavari, i clar, tot això està molt bé, però possiblement ens ha faltat una miqueta de llum per entendre què és el que hem demanat al llarg d'aquests 8 dies de pregària.
Sí, bueno, els cristians han d'entendre que els cristians som això, cristians, seguidors de Jesucrist, ja tots som cristians. Per desgràcia, al llarg de la història, al llarg dels segles, s'han anat separant, no?, a partir del segle XI, sobretot del segle XVI, hi ha grans divisions entre els cristians, tots cristians, però ara són els ortodoxos, després la reforma protestant, que han anat, per dir així, desmembrant o separant els que són cristians, que són seguidors de Jesucrist. I des fa 100 i pocs anys, no?, va sortir aquesta iniciativa i diu, bueno, això és, no és un bon testimoni, no? Tots ens diem seguidors de Jesucrist, tots som cristians, prediquem però estem separats o dividits. Llavors, aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians va sortir això del 1908, crec que va ser, i se va suggerir, i, bueno, i a partir de llavors fa 100 i pocs anys, no?, que se fa a nivell mundial, que s'oferix, que tot, però, si pregar per la unitat dels cristians hem de pregar sempre, no?, perquè és un antitestimoni, però la testimoni de Jesucrist no és que m'ho nits. I entre això se va oferir, diguéssim, o se va pensar la possibilitat de dir, bueno, pues, però almenys durant una setmana, i se va buscar unes dates, no, del 18 al 25 de gener, perquè el 25 de gener és la conversió de Sant Pau. Antigament el dia 18 se feia la festa de Sant Pere, i antigament, ara ja no. I bueno, se va acordar i s'ha fet, no, el 18 de gener, el 18 al 25 de gener, a nivell mundial, no? totes les esglésies, diguéssim, i comunitats cristianes d'arreu del món, preguem junts per la unitat. Podem pregar sempre, tot l'any hem de pregar sempre, des de la setmana, preguem junts. I a més s'oferien, o s'ofereixen com uns textos, no?, que se'ls encomana a un lloc, no?, un país, o on això, que se visca molt, molt... Normalment s'encomana a un lloc que se diu profundar més la unitat, i se reuneixen ja grups de diferents confessions cristianes, fan canvi en el diàleg ecumènic, que és això, el diàleg ecumènic, és anar ficant-nos d'acord per a caminar més junts, no?, per a trobar-nos més junts. Doncs això ofereix aquesta comunitat a la que se li encomana, un guany en concret ha sigut a Malta, no?, la illa de Malta, pues, ofereix uns textos de reflexió i de pregària comuns per a tot el món cristià, perquè preguem per la unitat dels cristians tots junts i sentim-nos més units, no?, en aquestes línies, en aquestes textos normalment bíblics que ens ofereixen.
Que en aquest camp, tant el papa actual com el papa anterior han intentat caminar poc a poc amb prudència, però que han anat fent diferents passes per anar tirant endavant, no?, en aquest camí ecumènic.
Sí, els últims papes han tingut un interès molt especial, no?, en avançar per aquest camí cap a la unitat, no?, i han fet molts gestos, moltes trobades, en dirigents, que deixem el caps.
En mediodía, el espejo.
Poco. Estar informado. Per exemple, l'any passat, que va ser celebrant 500 anys de Luter, de Lutero, s'han fet moltes passes, molts signes, moltes trobades, que, o sigui, tenen un interès molt especial perquè això s'avança cap a la unitat. També el papa Joan Pau II també volia fer un gran gest l'any 2000, no? El nou mil·lenni tenia molt interès de fer alguna cosa. Al final no va sortir, no? La Iglesia Ortodoxa no va sortir del tot, no? De fer com una cosa ja que estar molt més units, que hi ha que saber, bueno, hi ha que tindre en compte que quan parlem d'unitat, no parlem de, no és la mateixa unitat que uniformitat. Unitat vol dir que estem units en l'essencial, doncs cada un tindrà la riquesa de les diversitats de coses, de la diversitat de ritos, de la diversitat de celebracions, però tot celebrar el mateix. Això és el camí. Però si els papes han sigut els últims, amb aquests últims, molt, molt d'interès i fan moltes passes, no, en este camí de cal avançar cap a la unitat, sí.
A nivell de la nostra diòcesi, quina és la realitat que tenim, en aquest cas, en la convivència amb altres religions? Perquè també hi ha que dir que hi ha presència d'altres religions aquí a la diòcesi de Tortosa.
Sí, però cal distingir bé això, perquè a vegades també se produeix una mica de confusió. Quan parlem d'ecumenisme, de diàleg, entre cristians, no? Entonces, els diferents cristians, els diferents, per exemple, els ortodoxos, els anglicans, els diferents esglésies evangèliques de caire protestant, tots som cristians, és a dir, tots som la mateixa religió. Estem separats i estem desunits, però tots caminem cap a som la mateixa. Una altra cosa és el diàleg en altres religions, per exemple, la que està més present aquí en mig nostre són l'islam, no? Els musulmans, que són els que hi ha més, més persones i més realitat. Entre les altres religions el diàleg és una mica més difícil, no? I les relacions són... tenim una relació de cordialitat, a vegades, doncs, si hi ha hagut algunes vegades ens han convidat a la inauguració d'alguna mesquita o això, o sigui, un diàleg cordial, correcte, però és més complicat, no? És més, molt més difícil, que seria el diàleg interreligiós.
És més, certament, no? Més complex. Sempre s'organitza aquí, no?, una pregària conjunta amb altres cristians, no?, amb altres, en aquest cas, comunitats cristianes. Com va anar aquesta pregària, mossèn Emilio?
Sí, molt bé. Sí, cada any, des del marc de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, pues, solen fer el divendres que cauen entre mig i els dies del 18 al 25, si no passa res, una pregària ecumènica. És a dir, que no només preguem per la unitat dels cristians, sinó que preguem junts cristians de diferents confessions. I de fa bastants anys també, a més de pregar, de trobar-nos junts, ja preparar-la, la preparació d'aquesta pregària, ja la fem també junts, eh? Ja ens trobem representants dels anglicans, aquí d'alguna església evangèlica, algun pare d'aquesta pròpia ortodoxa, ens trobem i ho preparem. Enguany, aquesta pregària va ser a l'Ampolla. Sí, bueno, sempre sol anar bé, no? Sempre anar molt bé, vull dir, va ser... És un ambient, se crea un ambient bonic, un ambient de pregària, però i que cada un posa després una mica la seva riquesa, que se l'explica una mica, ja la preparem, no? I cada cop assignem alguna cosa o algun que tingui, no sé, per exemple, la predicar el pastor evangèlic, una d'una manera una mica més llarga, participen tots, no? Els anglicans, ortodoxos, sempre hi ha una participació que ja ho preparem prèviament i sempre se crea un ambient molt bonic. El que a vegades expressem és la llàstima que sí, que estem en un ambient molt bonic, una pregària, després normalment ja ens trobem després a revisar-la, els que l'han preparat, no? Però a vegades doncs, bueno, està l'any que ve, no? Pues l'any que ve, però bueno, després hi ha que valorar el que tenim, no? Hi ha que valorar això que és important, i és important, són passos, o que veus com fas passos i coses que vas aconseguint, però sempre en vols més, que és molt bo i molt positiu, però bueno, estem fent les seves dificultats, clar, però vamos, els que ens anem trobant, que ja fa uns anys que habitualment hi ha molta gent que sol participar habitualment, doncs sí, si creus, aguantes un entendent. Va fer el saló parroquial de l'Ampolla, un ambient molt bonic, de pregària, de participació, sí, va ser molt... També el tema era, se prestava molt, ho vam fer, perquè enguany això, el lema o el tema, ja ho he comentat abans, no? Se va encomanar a l'Església de Malta, i va proposar com un text base, no? Després d'altres textos, però el base era el capítol 28 dels Fets dels Apòstols, que narra precisament quan Sant Pau se va embarcar presoner, que anava a portar a Roma per a juzgar-lo, però va tenir una tempesta, una temporal, va naufragar la nau i se pensant que moria en cotxe, això ho explica els Fets dels Apòstols, però el Déu va fer cap a una illa, que era Malta, la illa de Malta, i ressalten allí com diu, mos van acollint una humanitat fora de la nostra gran humanitat i mos van sentir molt acollits i pues, un naufragi, un temporal de servir d'evangelització de Malta, no? De la illa de Malta, que no són unes illes, i Malta, Gozo, però la principal és Malta. I després pues, allí van fer, per exemple, també el fer de l'ampolla, que vam elaborar la mar, un sol paratonista. Ja veiéssiu després d'estos dies que aquí també és aquell temporal, per desgràcia, que hem patit, no? Pues bueno, això també va ajudar una mica a situar-nos, ficar-nos dins de la pell, diguéssim, no? De Sant Pau, de Pau i dels cristians que el van acollir. I es va crear això un ambient bonic, per això, perquè ens vam ficar molt dins. No sé, era un text com era molt narratiu, ens vam ficar molt dins, no? I ens va ser molt bonic, sí.
Doncs, mossèn Emilio, jo crec que ha quedat prou clar, no?, que hem compartit amb vostè bé els neguits de l'Església, d'aquesta unió que evidentment doncs no deixa de ser un desig, no?, per a que un dia doncs pugui ser una realitat. Gràcies per compartir, per entendre un poc millor aquesta jornada de pregària que de vegades no s'entén del tot bé o es dona per suposat i pot donar a certes confusions. Moltíssimes gràcies, mossèn Emilio, i fins la propera vegada, que de ben segur que també hi serem amb vostè i podrem compartir algun altre tema. I ja veu amb vostès, aquest ha estat un dels temes d'aquesta setmana. N'han hagut més, com hem explicat, no? Però certament pregar per l'Església, pregar per la unitat dels cristians, no deixa de ser algo que ens preocupa, que preocupa a tots i que certament no hem de baixar mai la guàrdia per a continuar, en aquest cas, demanant al Senyor aquesta unió tan, tan important de tots els cristians i cristianes. I amb aquesta notícia posem el punt i final i els deixem ara amb les paraules del bisbe don Enrique Benavent. Res més. Fins diumenge, si Déu plau, que tinguem tots vostès un bon cap de setmana.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal. Com cada any, el dia 2 de febrer, festa de la presentació del Senyor en el Temple, celebrem la jornada de la vida consagrada, en la qual recordem a tants batejats i batejades que, per seguir més radicalment a Jesucrist, li han lliurat totalment la seva persona vivint com ell en pobresa, castedat i obediència. Aquesta generositat és per ella mateixa un testimoniatge que fa present en el nostre món la esperança del regne de Déu que ha d'encoratjar el compromís de tots els cristians. El lema de la jornada d'enguany és la vida consagrada amb Maria, esperança d'un món sofrent. Sobre ell vull compartir amb vosaltres unes breus reflexions. El primer que hem de valorar en les persones que s'han consagrat a Déu no és el que fan, sinó el que són. De fet, el tema d'aquesta jornada ens convida a considerar la vida consagrada en la seva unió amb la Mare de Déu. En ella no destaca la espectacularitat ni l'èxit humà que hagués pogut tindre en la societat del seu temps pel que va fer, sinó la profunditat de la seva vivència de fe, la grandesa del seu silenci i de la seva obediència a la voluntat de Déu, la confiança amb la qual es va lliurar al seu Senyor, l'alegria pel que ell, a través de la seva pobra persona, volia fer en tots els pobles, i la fidelitat amb la qual va viure en tot moment el seu sí a Déu. Tot això fa d'ella un testimoniatge per als cristians de tots els temps. Aquesta profunditat i senzillesa no desdiu la grandesa de la seva missió, sinó que la fa més visible, perquè respon a la llei de l'obrar de Déu que fa les coses més grans de la manera més humil. En la mesura en què els consagrats romanguin fidels al seu estat de vida i units a la Mare del Senyor el visquin amb goig, el seu testimoniatge es converteix també en un signe d'esperança per al nostre món, en el qual tantes persones passen per la prova del dolor. Si coneguérem la realitat de l'Església Universal, ens sorprendria el fet que aquesta està present en totes les pobreses i sofriments, anunciant l'Evangeli i curant el dolor de tants éssers humans. Com Maria, que en oferir-nos al seu fill va sembrar l'esperança, es tracta d'una presència que cerca en tot moment sembrar esperança en el cor de les persones que humanament sense ella no tindrien cap motiu per afrontar el futur. No podem ignorar que aquesta proximitat de l'Església majoritàriament és possible gràcies a la generositat i al lliurament dels qui s'han consagrat al Senyor. La vida consagrada, en la diversitat dels seus carismes, és un tresor que enriqueix l'Església. Des del coneixement concret que tenim de tantes persones consagrades que han donat i continuen donant testimoniatges de generositat al Senyor i de lliurament als altres en el servei als pobres, en l'educació dels xiquets i joves, en la cura dels ancians, en les missions, tenim la seguretat que la vida de la nostra Església seria molt més pobra sense ells. Per això, que en aquesta jornada sapiguem agrair a Déu el seu testimoniatge. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Vinaròs.